En el cas de la Nina, va dir, aviam, dir que porta una vida sencera dalt dels escenaris és literal, perquè va debutar l'any 83 i des d'aleshores no ha parat, primer com a cantant, apadrinada pel Xavier Cugat, després en solitari amb una carrera que la va dur fins i tot al Festival d'Eurovisió i més tard com a actriu de teatre i de televisió. Nina celebra dissabte aquests 30 anys amb un espectacle acompanyada de la Nova Gi Orquestra. Nina, bon dia.
Bon dia.
Que bé portes els 30 anys.
Gràcies.
Pensava que tenies menys, eh?
Vida teva.
Pensava que tenies menys, eh?
Sí, és que és el bo d'aquest títol, que tothom es confon i es pensa que tinc 30 anys. I a mi, esclar, em va molt bé, perquè com pots comprendre...
Aviam, saludem també... Escolta'm, tota aquesta gent que has vingut aquí, però què és tanta gent?
Doncs mira, tinc la sort de dissabte pujar a l'escenari amb la Gi Orquestra, amb 22 músics. Avui no hem vingut els 22, no, perquè més faltaria, però sí que hem vingut els solistes de la Gio i molt ben acompanyada també per l'arranjador d'aquestes gairebé dues hores de música, el Joan Monné.
Gràcies, Joan, per venir. Aquesta del piano, perquè després ens faran un recústic en directe. Per tant, si són 30 anys, 1983, això és una resta senzilla. 1983. Eres una criatura.
Faig anys com TV3, sempre. T'ho juro.
Clar, 30 anys de TV3.
De veritat, ho celebro amb ells.
Quants tenies quan vas debutar i així celebrem la teva edat?
No, cap problema. Estic a punt de fer-ne 47. En tenia 16.
En tenia 16?
16 anyets. Sí.
Una vez de demà s'entrega l'alma.
Aquí ets una miqueta més granadeta, ja, no?
Aquí en tenia 11.
És la gravació més antiga que tens?
Sí, crec que és la més petita. Sí, sí, 11 anys, i després en tinc una altra que la vull recuperar, aviam si la recupero per aquest dissabte, si em dóna temps, de quan tenia uns 12, també 13 anys, cantant a Ràdio Calella.
Sí? Què cantaves? Te'n recordes que cantaves o no?
Serrat. I Llach.
Que sí. T'acompanyen sempre, eh?
Sempre.
El primer record musical que tens, quin és?
El primer el tinc de la ràdio. A casa vam néixer amb la ràdio.
Bueno, i continues amb la ràdio, perquè tu ets una gran oient de ràdio.
Totalment. I no teníem televisió i la ràdio ens acompanyava tot el dia. Aleshores la ràdio sonava en castellà, òbviament. Quan parlava? Quan la ràdio cantava, ho feia amb altres llengües. Mm. I a mi això em cridava molt l'atenció. Sentia el francès, sentia l'anglès. Potser els primers records que tinc és la música francesa, la música italiana. Però el primer record així d'agafar un disc i dir això m'agrada i m'arriba, crec que és amb els Eagles, el disc de l'Hotel California.
Home, és que aquell mira, jo encara el tinc... Jo,
és una meravella.
Ara et diré una cosa, els que estem en el món de la música, de les noves tecnologies, i ens hem entrat en el món Spotify, per exemple, els Eagles no tenen... Tenen algun tipus de catàleg, però les grans cançons, el New Kid in Town, que tu versiones molt meravellosament bé, que escoltàvem avui al diari de versions del Bundó, aquesta cançó, per exemple, no hi és en el Spotify, perquè suposo que els Eagles han decidit que hi ha uns grans èxits que no volen posar. Mm. Encara el tens, aquell primer piano que et vas comprar amb el primer sou guanyat amb l'orquestra, o no?
No el tinc, em va saber molt greu.
No
el tinc, no. Era un Yamaha vertical blanc, de segona mà.
D'aquelles coses que es deixen en un altre pis, d'aquelles coses que es van perdent...
No, me'l vaig vendre, no sé, encara no sé per què, no sé. Sí que conservo un altre que els meus pares em van regalar, al cap de molts anys, que és un piano, que és un piano elèctric, vull dir que no. Bueno, és un piano, mira, molt semblant al que tenim aquí.
Ostres.
El que teniu aquí.
De la senyorita Pepi, aquest, eh? Pensis, eh?
No, escolta'm, aquest piano saps la història, no? Suposo.
No, me l'explicaràs tu, perquè, esclar, també et dic una cosa, és de les persones que quan arriba a aquest estudi té més acollida, més carinyo que ningú.
Tinc un passat en aquesta casa.
Home, ja ho sé, tu vas ser de les que vas donar el tret de sortir de RAC1.
Sí.
Amb aquest piano?
Amb aquest piano, sí, sí. I muntàvem cada pollastre amb la Montse Girona, la teva fantàstica productora.
Sí.
Cada divendres portàvem música en directe, sí, sí, era un...
Però aquí està, eh?
Aquí està.
No et pensis, eh?
Sempre que el sento tocar, penso, mira, un piano.
Està impecable. De tant en tant l'afinen, sembla que portem 15 anys, però jo crec que hem portat l'han afinat dues vegades, però està bé.
Va bé.
La vida de la Nina transcurria tranquil·lament com a cantant d'orquestra fins que un dia...
Y ahora, en España, en Lloret, he encontrado una chica que es verdaderamente sensacional.
Porque Xavier Cugat va a seguir ayudando a crear otras estrellas, a reconocer ese talento.
Exactamente, y le he bautizado con el nombre de Nina.
Pues nos gustaría muchísimo que nuestro programa viera nacer esa estrella.
Por primera vez en televisión, mírala, escúchela, y si encuentra algo mejor, dígamelo.
Un, dos, tres. Sentíem la veu de la Mayra Gómez-Quem.
Ah, bon.
Com va ser aquest descobriment a què referia el Cugat?
Bueno, ell diu, l'he trobat a Lloret, no? A mi em va trobar per casualitat en un escenari a Falles, a València, perquè jo aleshores cantava amb l'orquestra Caravana, que es va passar a dir orquestra Xavier Cugat, i només portàvem el nom, vull dir, el Cugat. Ja tenia 87 anys i ell, evidentment, no anava a dirigir cap orquestra. I quan es van enterar que el Cugat no dirigia l'orquestra, doncs ens van dir que tiraven enrere el bolo. Aleshores van dir, escolti'm, li van proposar de venir perquè si no ens quedàvem sense bolo, no? Sense concert. I ella em va escoltar cantar. Ella em va escoltar cantar i quan vaig sortir de l'escenari em va dir, muchacha, jo te voy a llevar a televisió. I vaig pensar entre mi, bueno. I al cap d'uns dies em van trucar de l'orquestra i em van dir, escolta'm, ens anem a fer un bolo, nosaltres ja saps que això en diem bolos, a Madrid. A l'1, 2, 3. Dic, ah, sí, a l'1, 2, 3. Vull dir que tot va ser com pràcticament sense adonar-me, no?
Un personatge peculiar, no?
Molt.
Cugat.
Un personatge peculiar i potser poc valorat aquí, no? Em sembla que seria
molt oblidat.
Sí, molt oblidat. Jo crec que això, el poc que jo el vaig conèixer almenys, crec que això li feia una mica de mal.
És que tenia una imatge més de frívol, de faldiller.
Bueno, també és la imatge que ell es va treballar, no? Vull dir, ell... I després jo crec... No sé, penso que no tenia res de tot això. Era un home... Era molt bon home, molt tendre, molt sentit de l'humor...
No et va tirar mai els trastos?
No, això és el que es va dir, però... Pobre, no, què va? I però bueno, ell també es va treballar aquesta imatge, no? De descobrir talents i d'estar envoltat de dones i suposo que també influenciat per tot l'ambient en què vivia als Estats Units, no? M'imagino, no? No ho sé.
Te'n recordes de l'endemà de l'1, 2, 3?
De l'endemà?
Sí. És a dir, la reacció que va tenir... Perquè, clar, estàvem parlant de... Encara era televisió espanyola, només n'hi havia una, la UHF, per entendre, n'hi havia TV3 encara. Per tant, milions i milions i milions de persones veien aquell programa. A més, era un dels programes més coneguts i populars de televisió en aquella època. I te'n recordes si vas rebre molts inputs o no?
23 milions.
Va tenir?
23 milions, és que me'n recordo perquè vam batre un rècord de 23.752.000 espectadors i tenim una foto de tot l'equip. I recordo perfectament l'endemà. L'endemà jo estava amb una amiga comprant a una botiga, mirant en una botiga d'aquestes de roba, i sento, és Nina, però feia mitja hora que ho deien, se'm va donar la meva amiga, clar, jo em dic Anna, i fa 30 anys encara no m'havia acostumat jo a sentir el nom de Nina, ara sí, ara sí, evidentment, sí. Ara sí, no, i al cap de 2 anys també. Però va ser una sensació molt estranya, i la sensació d'anar pel carrer i de que tothom et miri a la cara... I sí, és una sensació curiosa.
Que canvia la vida, no suposo?
Bueno, jo sempre dic que no hi ha cap ment humana preparada per sortir al carrer i no poder caminar amb normalitat i no poder fer les coses que...
Això era l'endemà de l'1, 2, 3, però sí. L'1, 2, 3 va continuar, però mireu com.
Bienvenida al programa, Nina.
Muchísimas gracias, Mayra. Te prometo que voy a hacer todo lo posible para no defraudaros, ni a ti ni tampoco a Chicho, que me ha dado su confianza, de verdad. Muchas gracias.
Em feia una vergonya parlar. Em feia una vergonya parlar. Era superior a mi, no podia.
I com vas a parar d'hostessa l'1, 2, 3?
Perquè quan vaig anar a cantar amb l'orquestra, aquell mateix dia, el Chicho m'ha proposat d'anar-hi de convidada. Al cap d'unes setmanes vaig anar a cantar de convidada i allà em va proposar de formar part de l'equip.
I estaves amb la Sílvia Marçó, amb la Kim, aquella nord-americana.
Sí,
tant. Estem parlant del programa de més audiència de televisió espanyola. Suposo que el pes de la fama devia ser difícil de poder portar entre tot plegat. Perquè mira, si tu que has conviscut amb l'Operació Triunfo, de la gran època, del començament de l'Operació Triunfo, que va ser una altra bogeria, vol dir que, ostres, que la fama l'has portat al damunt sempre.
Sí, jo sempre dic que tinc la sort de tenir uns pares com cal, amb els peus molt ben a terra i de venir d'una família doncs, que, bueno, en fi, no sé, com moltes famílies, no? Treballadores, i que no ens han regalat res, i jo penso que això hi fa molt, que valores molt les coses que tens i que no... Que vaja, que si en algun moment estàs voltant pels núvols, doncs quan tornes a casa ja... ja els pares i l'entorn i la manera de ser i el tarannà, doncs ja te baixen de cop. No és fàcil, que se te'n vagi l'olla. Mm. Penso que no és fàcil. A més, quan vius amb històries d'aquestes com OT o com 1, 2, 3, és tan fàcil quan tothom te puja pels núvols, encara que tu vulguis baixar. És tan fàcil ser-hi, no? Sí, quedar-te allà dalt. I és còmode, a més, no?
És molt còmode, sí.
És molt còmode. Però, ja et dic, jo penso que els pares són molt importants i jo tinc molta sort.
Que t'estirin del globus cap avall, sí.
Jo tinc molta sort.
Xavier Cugat, l'1, 2, 3... l'un, dos, tres com a cantant, l'un, dos, tres com a hostessa, i després un gran impacte mediàtic més a la teva vida. Festival d'Eurovisió. Ara amb aquesta cançó tindries fermes opcions de guanyar, no creus? No?
No ho sé.
Vas quedar sisena?
Sí.
En aquell festival. Era d'aquella època que dirige l'orquestra el maestro Juan Carlos Calderón, no?
I tant. I amb una orquestrassa fantàstica. Allò va ser un gust. No ho sé, perquè si no es va guanyar aleshores amb una cançó així... Jo recordo que aquell any a més va guanyar Iugoslàvia amb una... Perdó, amb una tonteria de cançó. Que feia alguna cosa així com... Rock me baby, la 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 la. Doncs clar, saps què vull dir? Aleshores, aviam, no sé, això fa molts anys.
Bueno, ara tenia, és una condemna a Eurovisió.
Tenia 23 anys, estava passant per un moment delicat, jo havia començat a enregistrar els meus primers discos, no me n'havia sortit, van ser experiències molt desagradables, molt negatives. Potser si hagués trobat el mateix productor que va trobar la Celine Dion, per exemple, si hagués trobat el David Foster pel carrer, potser la vida m'hagués canviat, però el David Foster no estava aquí i no em va fer el meu primer disc. I aleshores, quan me van proposar d'anar a Eurovisió, vaig dir, bé, i per què no? Però ha de ser amb una gran, gran cançó. I crec que vaig anar amb una cançó fantàstica, un músic fantàstic.
Ara deia que és una condemna anar a Eurovisió. En aquella època no, eh?
En aquella època no. En aquella època no. Jo en tinc bon record, eh? Ara, aviam, jo penso que una carrera es va fent de petits esglaons i aquests esglaons que són com molt, molt efímers, no? No aporten un gran què. Ni encara que hagués guanyat, no? Jo penso que la carrera d'una persona, d'un artista es fa cada dia, cada dia, cada dia, cada dia.
Després quan debutes amb l'Emili Aragón fent d'actriu, no?
Sí.
Què tal l'experiència?
Fantàstica, fantàstica. El vaig plorar molt quan se'n va anar aquest home, ara fa poc, molt. Era una família, és una família meravellosa, vaig tenir molta relació amb ells, fèiem vida a casa d'ells, assajàvem a casa d'ells, i va ser gràcies a l'Emilio Aragón que vaig descobrir el teatre i el teatre musical.
Estem repassant ara la vida, aquests 30 anys de la vida de la Nina, que, en fi, continua. Los dioses por placer eligen sin querer. L'últim musical que has fet és Mamma Mia, que va ser d'aquelles coses de cop i volta va haver-hi aquesta Mamma Mia, el Mamma Mia a Broadway, arriba el Mamma Mia també a l'Estat, el Mamma Mia de l'Estat, que és un èxit sense precedents en el musical. I no has fet més musicals, que s'ha acabat ja? O és que no tens ganes? No t'ofereixen res? O...
No, ja vaig estar 7 anys, eh?
7, 7.
M'estic refent encara.
7 anys, eh?
Encara m'estic refent. Són 7 anys, 2.083 funcions i 2 milions d'espectadors.
És una barbaritat, això.
I quan te dic que m'estic refent, no faig broma. No faig
per
broma.
Per què?
Home, perquè és molt dur.
És molt cansat, no?
És molt dur estar a l'escenari i fer 8 funcions diàries, cada dia, psicològicament. És
quantes?
Duríssim. 8. 8 setmanals, perdó.
Ah, hòstia.
8 setmanals i doblets els caps de setmana. Això és duríssim, però dit això, saps que estàs vivint una cosa única que probablement no tornarà a passar a la vida. Ara, si no vull fer res, sí, bueno, ara toca celebrar els 30 anys amb aquest concert, que, aviam, no és que faci un repàs dels 30 anys. Aquesta celebració de 30 anys és ben bé una excusa per parlar d'un instrument que conec i que m'estimo, que és la veu. El fil conductor d'aquest concert serà la veu, no la meva. serà les veus de totes aquelles persones, artistes que he admirat, aquelles veus en les que m'he emmirallat, que finalment han modelat la meva. I això ho faig a través de cançons, de grandíssimes cançons. Però diguem-ne que els 30 anys de celebració és ben bé una excusa.
Bé, però és una excusa vaca. I a més, amb una vida de debò, eh? O sigui, no sé si dir-te laboralment tan afortunada, perquè has fet coses... Diria que en el repàs ara, per exemple, que el seu vell feia el guió, m'ha anat passant coses i ho vaig sentir, vaig pensar, és que, esclar, és que la Nina va estar per la que per mi ha estat la millor sèrie de la història de TV3, que va ser aquesta.
M'has dit 5 minuts i que es tractava d'un assumpte important. Ja han passat els 5 minuts. I només fas que dir-me que encara penses en mi. Cap novetat.
D'acord. Havia de ser el meu germà. No podies haver-ne triat un altre.
Estem parlant del Nissaga de Poder, que és una sèrie que va trencar tot. Tot, la moral del país, els grans debats, tot era el Nissaga de Poder, amb el gran Dauder.
Amb el Jordi, quina monada. I el Jordi Bosch i l'Emma, sí, quin record.
Estem parlant d'un dels grans fenòmens de la història de la televisió a Catalunya, no?
Sí. Home, tinc un record fantàstic. A part que la televisió, jo com que tinc una sort a la televisió de fer de tot, de presentar, de cantar, de fer d'actriu, et dona una agilitat. Recordo de cada nit i haver d'estudiar i l'endemà estar allà i visualitzar les seqüències i, no sé, era una feina molt, molt, molt gratificant en aquest sentit, no? Dona una agilitat brutal, que després la pots portar també a altres terrenys, eh? Pots portar al teatre, la pots portar a altres feines.
Després va ser de les primeres veus de RAC1. Perquè feies un programa, el Diari d'Anna, aquí a RAC1, amb una... allò que diu el Toni Soler sempre, que vam començar aquí, que el primer GM en sortia zero. Més els sortia zero.
Que fort.
Però...
quan ho sento ara, la GM. És que, clar, és que, bueno, més, jo ho he vist com si jo encara fos aquí.
És que com si estiguessis.
És molt fort.
És que t'has endut molt carinyo a molta gent d'aquí. També t'ho dic, que de la gent que va començar aquí, tothom parla molt bé de tu. Us ho vau passar molt bé, no?
Bueno, vam estar com 8 mesos en aquesta redacció, pujant i baixant cadires fins que no ens donaven la llicència per sortir. Bueno, fins al primers de maig que vam sortir. Va ser molt de temps amb en Lluís Cuevas, amb el Joan Buixeda fent el programa. Jo crec que mai un programa ha tingut una escaleta tan ben currada i tan definida com el Diari d'Anna. Ara no em poseu cap tall, eh? Perquè no m'agrada gens sentir-me.
No. Vaja, no només vas veure néixer RAC1, sinó que també vas formar part de la mudança.
Sí.
Perquè no hi havia, el que dius, pujaves i baixaves perquè no hi havia taules, no hi havia res aquí.
No, anàvem a la planta 17 a buscar cadires i a buscar... No,
a la 17 anàveu?
Anàvem a la 17.
Quins privilegiats, que la planta 17 ara no s'hi pot anar. Bueno, s'hi pot anar, clar, s'hi pot anar.
Bueno, però va, no sé. No, ara no sé què hi ha.
Va ser fent... Bé, t'ho explicaré. Va ser fent RAC1, diguem-ho... El Lamo, els amos.
Escolta, bueno, també hi eren, aleshores.
Què?
També hi eren.
Ah, els hi foties tot a la cadira?
Sí.
No,
bueno, us ho deien ells.
Ah, va, us ho deien ells, arrai. Va ser fent RAC1 que rep l'oferta d'OT?
No, va ser el RAC1 va ser el 2000, el Diari d'Anna va ser el 2000, vàrem acabar el juliol de 2000. No, va ser mesos després.
Mesos després.
Una mica més tard, sí, mesos bastant després, més tard, un mig any més tard, així.
A Nina, muchos de ustedes la conocerán porque es conocidísima y canta como los ángeles. Bien, ella será, Nina será la directora de la academia.
La mala, ¿no sabías decir la mala?
La Rottenmeier de la academia no, la mala no.
Bueno, por ahí suena ese nombre.
Por cierto, hablando de la academia, ¿cómo va a ser el ambiente de la academia? ¿Cómo vas a preparar
a todos? Eso es muy grande, eso.
Bueno, el ambiente, esperamos que sí.
Me recuerdo siempre que yo tengo un de los meus millors amics, de las persones que més adoro i estimo d'aquesta terra, és tertulià d'aquest programa, es diu Jordi Bosch. En Jordi, me'n recordo quan començava aquest programa, que m'explicava com el van firmar en un hotel, que ningú s'ho creia, que Telecinco el volia, però ell era secretari general de Radio Televisió Espanyola i parlàvem amb Mainat i amb en Cruz de Gest Music per intentar-lo fitxar. I ell tenia moltes esperances en aquest programa perquè deia que seria una bomba, que seria una bomba. Per tu t'ho esperaves?
Jo crec que no ens ho esperàvem ningú. Jo quan me truca en Toni Cruz i en Mainat i em diuen, mira, volem fer... Recordo les primeres paraules. Volem fer un centre d'alt rendiment per a cantants. I jo, hola, que guapo, quina idea més bonica i tal. Bé, jo què he de fer aquí enmig? Bé, doncs has de fer un claustre de professors i has de fer tot el pla docent. I que això per dins la gent no ho sabia, però això funcionava com qualsevol escola de música o de cant, eh? Amb tot el pla docent, amb les assignatures, amb els professors. I ho van començar a desenvolupar i recordo que el Tinet deia, mireu, això el primer dia, quan fem el primer programa, ja sabem de quin mal hem de morir. Vull dir, no ens fem il·lusions, perquè això no sabem com anirà. I certament no ho saps mai, és una capsa tancada, és com el teatre, no? Mm. Estrenes i al cap d'una setmana saps si el públic...
El primer dia vas veure per això...
No, jo crec que no. Va ser cap al tercer, quart programa. Recordo un mail del Toni Cruz felicitant a tot l'equip quan havíem aconseguit, crec que, uns 5 o 6 milions. I a més, jo vivia com molt aliena, eh? Jo no tenia tele ja, aleshores. No, hauria estat una bogeria. Una saturació de mi mateixa, per favor. No. Volia viure aliena.
Te'n recordes, Anna, de la bronca més gran que has pagat en temps?
No, és que jo tampoc tinc la sensació de pagar bronques. Deu ser que sóc així, no?
No, però allò, una bronca. Allò de dir, emprenyat amb algú, vas emprenyar molt?
No, aviam, el Bustamante em traia de polleguera, perquè, clar, es posava tan nerviós, i amb el Bisbal també alguna vegada, però no recordo... No eren bronques, no recordo com... Jo no ho recordo com a bronques, espero que ells, no?
Mantens contactes amb algun d'ells o no?
Mantinc contactes i aquest dissabte hi seran.
Què dius?
Sí.
A Girona?
A dissabte hi seran físicament alguns d'ells i enregistrats altres que no han pogut estar. I em fa molta il·lusió. Com et deia abans, com que el fil conductor de Nina 30 anys és la veu, i jo en aquest concert parlo i sobretot canto...
Però explica'm com serà l'espectacle, perquè això és el que vull que m'expliquis.
Bé, bàsicament és el que t'he explicat això i la...
22 músics, i tu a l'escenari.
22 músics i jo.
I tu a l'escenari.
Sí.
Llavors, a partir d'aquí és un recorregut musical per 30 anys pel que tu t'ha donat la teva veu. És a dir, la gent que musicalment...
M'ha influenciat.
T'ha influenciat.
Sí, i això vol dir gèneres diversos, que aquí el Joan ha tingut una feinada, perquè imagina't el que és lligar la Lioli amb música brasilera, amb jazz, amb pop, fins i tot m'atreveixo amb una habanera coble, perquè jo la meva infantesa, la banda sonora de la meva infantesa és el cantejondo, és el flamenco, els meus avis eren andalusos, i per tant aquesta música forma part de la meva cultura musical, i no l'he volgut deixar a fora de cap de les maneres. Vull dir que lligar tot això, déu-n'hi-do.
Quantes cançons són?
Doncs són cap unes 30, diria jo. Em sembla que són cap unes 30 entre... Hi ha cançons... Hi ha, per exemple, la part de jazz, la part de música brasilera, hem fet un mix, perquè hi ha tantes cançons tan boniques que no podia només cantar-ne una. Aleshores, el fil conductor serà la veu. Jo parlaré de les veus, com et deia, les veus que per mi han estat claus, que per mi han estat importants, i a l'escenari hi haurà artistes convidats, les veus dels quals també han estat importants per mi en algun moment de la meva vida. Companys, actors de Mamma Mia.
Que cantaran amb tu?
Que cantaran amb mi. Companys d'OT. I després hi ha una veu d'una cantant catalana, per mi de les més grans, i les... Jo li tinc una grandíssima admiració, que és la Carme Canela.
Sí, home.
Molt bona. I tinc la sort de qui sigui la Carme, i cantarem, a més cantarem la peça que avui us farem aquí en directe, que és Joan Monés, l'autor.
Doncs ara l'escoltem. És aquest dissabte, a Girona, a on de Girona concretament?
Ho fem a l'Auditori, a més temps de flors, que la ciutat està meravellosa, us convidem a fer una passejada. Ho fem a les 9 de la nit.
A
les 9 de la nit, amb la Georquestra, amb la direcció del Marcel Sabater, no me'n vull oblidar tampoc de dir-ho, i amb aquests enregistraments que et deia de persones, de companys, d'ofici que utilitzen la veu, o bé parlada, com és el cas de la ràdio, o bé cantada, i que estaran aportant les seves reflexions entorn la veu també, i compartint-les amb el públic.
Girona té l'honor i el privilegi de rebre-us el primer dia, i per tant és meravellós. Però a partir d'aquí, des la resta de Catalunya i fins i tot la resta de l'Estat, us podrem veure o no?
Esperem que sí. Ara quan acabem a Girona el 18, ens centrarem en començar a desenvolupar tot el que serà la gira. El 17 d'agost ja estem a Portal Blau, estem al Festival Portal Blau, i esperem que durant tot l'any puguem girar amb Nina 30 anys. Tothom que vulgui informació pot entrar a nina30.com i allà anirem...
I a més, pengen dates,
Sí, i en aquest blog, que el blog està estrenat, però ja el web està estrenat, però d'aquí poquet estrenarem el blog, que és un espai també per parlar de la veu del que sigui, però sobretot de música i de la veu, amb tota la gent que ens segueixi.
Nina30.com Com,
eh?
Nina30.com. Nina30.com. Estels foscos en un cel tan clar.
Sí.
Escoltem?
Sí.
Endavant, sisplau.
Sí, sí, aviam.
Estels, si pogués sentir-los meus només, si la llum que veus en ells fos fosca com de nit al cel, si i els estels brillessin sense brillar, no ens veuria ningú més que jo. Claro, una nit plena d'estels, foscos en un cel tan clar. I els estels brillessin sense brillar, no els veuria ningú més que jo. I estels sense claror, una nit plena d'estels, foscos en un cel tan clar.
Mare de Déu. Com deia el meu avi, se'n queia la babaia escoltant-la. Com no gireu, us mato a tots. A vosaltres i als ajuntaments que us han de contractar. Quina meravella. Quin luxe poder-vos tenir avui aquí. I això només, dic només, amb la majestàtica frase de dir que només eren 5 músics. Mm-hmm. Vigireu-vos això multiplicat gairebé per 5. Mm-hmm. Estem parlant de 22 músics a l'escenari. Dissabte, Girona tindrà el plaer, l'orgull i l'enveja de la resta del país de poder rebre la Nina als seus 30 anys i tota aquesta orquestra. Moltes gràcies, de debò.
Gràcies,
moltes felicitats.
Gràcies.